ara la proposta cultural del dia a Nura.
La seva obra ha estat estudiada per 40 tesis doctorals i per 5 congressos internacionals monogràfics. Quan trepitjà l'Índia per primer cop l'any 1954, va dir: "Me'n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno budista, sense haver deixat mai de ser cristià." Els parlam de Raymond Paniker, de pare indi i hindú i mare catalana i cristiana, una de les veus més lúcides del pensament contemporani per les seves aportacions al diàleg intercultural i interreligiós. Doncs molt bé, de Raymond Paniker i concretament de la seva òpera Òmnia, Raymond Paniker, l'editorial Fragmenta en publica el desè volum en ordre de publicació dels 19 que comprendrà aquesta òpera Òmnia Raymond Paniker, amb el títol de Fe hermenèutica i paraula. Tenim amb nosaltres, per explicar-nos més cosa damunt aquest volum, en Ignasi Moreta. Ignasi Moreta és nascut a Barcelona l'any 1980, és professor de literatura de la Universitat Pompeu Fabra i editor de Fragmenta Editorial. Ignasi, bon vespre.
Bon vespre, què tal?
Bueno, Ignasi, molt bé, ens trobem aquí davant un dels grans intel·lectuals, no? De les grans veus, no? Del pensament contemporani, no? Raymond Paniker, paraules majors.
Sí, de fet, en aquest país no n'hem sobrat de gegants intel·lectuals d'aquestes dimensions. Paniker és una veu important, és algú que és un filòsof que no parla només per filòsofs, sinó que és un filòsof que parla per la gent, no? que vol ser escoltat, que vol ser llegit, que vol parlar de temes contemporanis, i un dels temes clau per convivència avui és com conviure sent diferents, no? Com ho fem, això, que hi hagi diversitat de religions, diversitat de tradicions, de cultures, de creences, de formes d'entendre la vida, l'existència, la relació entre els homes, amb els déus, etc. No? Com harmonitzem tot això, no? I això és un dels temes clau, per això és el que em considerarà una de les veus més lúcides davant el que és el repte del diàleg intercultural, interreligiós, avui.
Un repte avui que és més gran que mai, no?
Sí, perquè quan Paniker va començar a parlar d'interculturalitat, aquesta paraula no es feia servir gaire. És a dir, avui tots ens omplim la boca de multiculturalisme, interculturalitat, diàleg, convivència, etc. Paniker va arribar als anys 80 a Catalunya, procedent d'una llarga trajectòria per l'Índia, els Estats Units, etc., parlant aquell llenguatge, i aquest llenguatge aquí no era el llenguatge del moment, no? I per tant, quan Paniker va tornar, d'entrada va sobtar, és a dir, aquest mig indi, mig català, de què ens està parlant, no? En canvi, avui, amb els fenòmens migratoris, amb la unificació del món a través dels mitjans de comunicació, etc., estem molt més en contacte amb cultures altres, i el que Paniker ens deia quan va tornar i que no estàvem preparats per sentir-ho, avui veiem que és de la màxima actualitat. Per tant, Paniker és un pioner, és algú que crea llenguatge, que s'abans els esdeveniments, crea llenguatge quan l'esdeveniment s'està gestant. Ell ja és capaç d'elaborar-lo conceptualment, i per tant anem a Paniker i és anar a les fonts, i el que ens diu Paniker de l'interculturalitat té un sentit que probablement no el trobem en altres veus.
Crec que hem de donar l'enhorabona a Fragmenta Editorial perquè està fent una feina titànica per publicar l'obra de Paniker, la seva òpera Òmnia en català. Són 19 volums, dels quals ja n'han sortit uns quants.
10, sí, sí, sí.
10, déu-n'hi-do.
Sí, jo una cosa que reivindico amb un cert orgull és que els grans projectes ambiciosos d'obres completes en català molt sovint s'interrompen. Molt sovint tenen una gestació molt llarga. Jo podria conèixer de causa, perquè formo part del comitè d'edició de l'obra completa de Maragall, per exemple. He vist com ha anat l'obra completa de Carner, que tot just ara ha començat després de 20 o 30 anys de gestació. He vist com s'ha anat fent l'obra completa de Sagarra, d'Espriu, d'altres autors, I normalment són projectes que es preparen durant molts anys, que costa molt que surti el primer volum, i un cop ha sortit el primer volum, costa molt que surti el segon volum, costa molt que surti el tercer volum, costa molt que el projecte s'arribi a materialitzar. En el cas de l'edició de l'obra completa de Pàniker, crec que podem estar contents que la gestació va ser relativament breu. Els últims anys de vida de Pàniker se li va plantejar la possibilitat de plegar la seva obra completa. Amb els seus col·laboradors va dissenyar l'obra completa i entre la idea i la materialització va passar poc temps. I un cop començat el primer volum, els volums han anat succeint. Pàniker va morir el 2010, l'obra completa es va començar a publicar l'any 2009. Som al 2017, tenim ja 10 volums publicats. Estem treballant en els dos següents. És a dir, el ritme de publicació crec que és prou bo, i sobretot si el posem en context del que passa amb altres obres completes del nostre entorn, doncs crec que és molt bo, no? De manera que el lector català disposarà en poc temps de l'obra completa del que és possiblement el filòsof català més important després de Ramon Llull.
Això serà l'òpera òmnia de Fragment Editorial, sens dubte. De moment ja n'han sortit Mística, Plenitud de Vida, Mite, Símbol, Culte, Pluralisme i Interculturalitat, Visió Trinitària i Cosmo Teàndrica, Déu, Home, Cosmos, Religió i Religions, El Ritme de l'Ésser, Espiritualitat, El Camí de la Vida, L'Experiència Vèdica, Diàleg Cultural i Interreligiós, i ara aquest del qual no m'ha parlat, Fe, Hermenèutica i Paraula. Hi haurà qui digui, quina densitat, no? No m'ha parlat d'aquest tema, Fe, Hermenèutica i Paraula, són tres paraules a l'hora, però el que volen expressar una mica, i és del que parla una mica Pàniker, és com a... aquests tres elements són l'expressió de l'obertura de l'home al misteri de la realitat, no?
Sí, és a dir, a veure, Pànic és un filòsof, però un filòsof que s'entén. Això m'agradaria remarcar-ho molt, perquè a vegades doncs, llegim Heidegger o llegim Derrida, el lector corrent es pot trobar amb serioses dificultats
és a dir, llegim Pàniker no ens obliga en aquest exercici, perquè
o sigui,
el llenguatge filosòfic és un llenguatge molt especialitzat, ens hem de barallar, no? Primer per entendre els conceptes, no?
Sí, a veure, Pàniker és un filòsof, per tant algú que treballa amb les eines de la filosofia, però no cal ser un llicenciat en filosofia per llegir Pàniker, ni cal tenir una cultura enciclopèdica per llegir Pàniker. Pàniker vol que el llegeixin no només els seus col·legues, sinó vol que el llegeixi la gent. Per tant, evidentment hi ha una exigència, evidentment Pàniker no és llegir un llibre d'autoajuda, evidentment, Pàniker és Pàniker, però una persona de cultura mitjana agafa un text de Pàniker, qualsevol, i el pot acompanyar. I això em sembla que és important remarcar-ho.
Sí, no és un filòsof obscur, no?
No és un filòsof obscur, no és un filòsof obscur. És un filòsof exigent amb si mateix, però no és un filòsof que exigeixi al lector un esforç titànic per acompanyar-lo. No, perquè pel concepte de filosofia que té Pàniker, ell no vol crear un metallenguatge per entendre's ell i els seus quatre col·legues, no. Pàniker vol incidir en el lector, per tant vol tocar-lo, vol tocar el cor del lector, per tant no li pot parlar un llenguatge abstrus, aliè. Aniria en contra de la mateixa concepció de Pàniker, no? Per tant, Pàniker és un autor que s'entén, no? Les tres paraules d'aquest títol que poden espantar una mica: Fe, Hermenèutica, Paraula. De fet, són tres paraules que són molt senzilles. Fe, doncs, és fàcil d'entendre. Hermenèutica és la recepció, la manera de llegir, la manera d'acostar-nos a les paraules, i paraula, doncs, una paraula absolutament transparent, no? En el cas de la fe, podem pensar que això de la fe és una qüestió de creences, de capellans. No. Pàniker diu que la fe és l'obertura constitutiva al misteri de la vida, l'obertura constitutiva a la realitat. Així defineix la fe. És a dir, la fe com aquest sentir-se obert a una dimensió de comprensió àmplia, no? Les creences sí que són formulacions lingüístiques, culturals, concretes per donar expressió a això, no? Si entenem que l'home és un ésser finit, capaç d'infinit, i crec que no tothom subscriuria aquesta afirmació, però molts subscriuríem aquesta afirmació, l'home és un ésser finit, capaç d'infinit, la fe és desenvolupar aquest capaç d'infinit, no? En la mesura que jo estic obert a descobrir aquest infinit des de la meva finitud, en aquesta mesura tinc fe. Això vol dir que sóc creient, que sóc cristià, que sóc musulmà? No té res a veure. No té res a veure. Es pot no tenir cap creença religiosa convencional, però tenir fe. És a dir, estar obert a la dimensió infinita d'aquest ésser humà que és capaç d'infinit encara que tot ho visqui des de la seva finitud.
No? I quina relació planteja Pàniker de la fe amb el mite? Perquè tots hem sentit parlar del mite, de que el mite era abans de la filosofia, que amb el pensament grec el mite es substituït per el logo racional. Quina relació té la fe amb el mite?
A veure, aquesta concepció de primer ve el mite i després el logos, i el pas del mite al logos, és una concepció que avui està superada. I precisament Pàniker, com Lluís Duch, com altres estudiosos, han contribuït molt a superar aquesta visió. És a dir, no hi ha un ésser mític i que només determinat doncs, arriba Sòcrates i dius doncs, prou de mites i ara entra la raó, ara entra el logos. Això no va així.
Tot i que això és el que s'explica als manuals de filosofia,
sí,
fins fa dos dies. Els manuals de filosofia de cap país en serà més lluny.
Sí. Jo quan vaig fer el COU també m'ho van explicar així. Però ja aleshores hi havia moltes veus que deien que això és un disbarat. És a dir, també hi ha mite avui. Pàniker diu que el mite és allò que donem per descomptat, no? Allò que no qüestionem de la nostra cultura, no? Nosaltres veiem el mite de l'altre. Anem a una societat aborigen i veiem els seus mites i en diem mites, no? En canvi, el que donem per descomptat de la nostra cultura occidental urbana, això no ho veiem mític, ho veiem normal, la democràcia la veiem normal, la manera de gestionar l'espai públic ho veiem normal, però això és el nostre mite, nosaltres estem en el nostre mite.
És a dir, que el logo racional no substitueix el mite, conviu amb el mite.
Conviu, o sigui, per això Lluís Duch parla de la logomítica, és a dir, som mítics i som lògics, les dues coses, i les societats suposadament ancestrals també tenen logos, i això de pensar que el logos és una conquesta de Grècia i que forma part del nostre patrimoni i que els pobrets que viuen al mite no tenen logos, això és d'una arrogància d'un sentit colonialista occidental absolutament estret. És a dir,
hi ha una certa idealització també, no?
En totes les societats conviu el mite amb el logos, també en les nostres. També en les nostres hi ha mite. Allò que donem per descomptat de la nostra societat, que ni tan sols qüestionem, doncs és el nostre mite. És el nostre mite. Per tant, compte amb utilitzar etiquetes que són pejoratives per referir-nos als altres i utilitzem altres categories per definir-nos als altres enfront dels altres i afirmar la nostra superioritat. Compte. Seria el que ens diria un Pàniker, un Lluís Duch, altres estudiosos.
La fe, per tant, com a manifestació del mite, ja hem cobert una primera etapa. Després parlàvem de l'hermenèutica. Hermenèutica és una paraula que, quan la sentim, la gent del carrer la tira una mica enrere, hermenèutica. Però és la ciència o l'art de produir un sentit, d'interpretar, no?
Exacte. És a dir, les coses no tenen un sentit únic. És a dir, el que la persona no estudiosa li passa, qui no és capaç de fer un exercici hermenèutic, confon la cosa amb la representació de la cosa, no? Això és així, punt, no, això és així, això és la teva perspectiva de la cosa, no? Però una cosa és el fenomen i una altra cosa és el relat que ens fem d'aquest fenomen. Una cosa és les coses com són i una altra cosa és les coses com les representem, com les expliquem. Hi ha cosa abans del llenguatge? No ho sé. És a dir, vivim, com deia Rilke, en un món interpretat. I per tant, l'hermenèutica és fonamental per saber, per conèixer les regles del joc. No? I per tant, que Pàniker ens il·lustri sobre l'hermenèutica, sobre com percebem, com expliquem el món, com fem un relat, com donem sentit, això és crucial, és necessari.
La paraula, la tercera pata d'aquest llibre.
És interessant perquè Pàniker torna als anys 80 a Tavertet, es jubila i ve a passar la seva vellesa a Tavertet, a Osona, al Puig de Cabra, i aleshores, això és als anys 80, i organitza un congrés sobre la paraula, sobre la llengua, sobre el català. I dius, però Pàniker no és un filòleg, Pàniker no una preocupació sobre política lingüística no li coneixem, no? Doncs es preocupa pel tema, aplega una sèrie de filòlegs, d'intel·lectuals del moment per parlar d'això i s'organitza un congrés sobre aquest tema. Pàniker doncs fa una de les ponències principals i que és el que hem aplegat en aquest llibre, no? Reflexionar sobre el poder de la paraula, sobre qüestions de política lingüística, sobre qüestions de paraules, termes, terminologia, què implica utilitzar un determinat llenguatge o un altre, un llenguatge cristià, és un problema utilitzar un llenguatge connotat per una cultura en concret, per una manera de percebre les coses concreta, com és el llenguatge cristià, o no és un problema, hem de renunciar al llenguatge, hem de canviar el llenguatge, no? El Mohefer, quan deia, el llenguatge religiós s'ha endurit, l'hem de posar en guaret. L'ús del llenguatge que fem té moltes implicacions, no? Tànic que reflexiona sobre tot això amb una gran qualitat i una gran gosadia.
Necessitaríem tot un programa, segurament, clar, molts programes per parlar de Raymond Pàniker i no només d'aquest volum. El que sí. Volem molt és agrair a Ignasi Moret que ens hagi acompanyat. Volem donar, senyorabona, com dèiem, a Fragment Editorial per la seva grandíssima tasca. Recordeu que tots els que us vulgueu atracar Raymond Pàniker ho podeu fer, crec que està més justificat que mai, ja que el 2018 es commemora el centenari del naixement de Raymond Pàniker, i dir que a través de Fragment Editorial podeu mica en mica anar coneguent tota aquesta òpera òmnia de Raymond Pàniker. Val a dir que compta també Fragmenta amb un meravellós volum, Pàniker, una biografia de Michael Bielavsky, la biografia més documentada i ambiciosa que s'ha publicat mai sobre el filòsof. Moltíssimes gràcies, Ignasi Moreta, no tenim malauradament més temps i t'esperam en una altra ocasió per comentar alguns dels treballs i la bona tasca que duix a terme des de Fragmenta Editorial. Una abraçada.
Perfecte, com vulgueu. Moltes gràcies.